Bon dia i bona hora. Ara mateix són les 10 del matí a la Vila de Piera. Ja tenim aquí el primer diumenge de juny, diumenge de Corpus, i us donem la benvinguda a la que per nosaltres sempre serà l'Hora de l'Àngels, amb un programa on recuperem els reportatges sobre el rècord Guinness que vam viure aquest dimecres a Piera amb el Toni Bou com a protagonista. Però també avui esperem el Joan Poc, la Marillum Torres, les novetats de la biblioteca per la setmana del 8 i de seguida la nostra assistent virtual, la Cali, amb les efemèrides del dia. Avui és diumenge 7 de juny del 2026 i aquestes són les efemèrides del dia.
Bon dia. Avui és el dia de la innocuïtat dels aliments per un menjar segur, el dia dels drets del naixement per un part respectuós i el dia del supervivent de càncer celebrant la vida. A Catalunya, rememorem el Corpus de Sang de 1640. A nivell esportiu, el 1960 va començar la primera Eurocopa i avui celebrem Prince, nascut el 1958. Tom Jones, 1940, Dean Martin, 1917, Bill Hader, 1978 i Liam Neeson, 1952. I tanquem amb una cançó de Prince.
Vinga, a 4 minuts per sobre de les 10 del matí. Joan Poc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Mira, deixem saludar el Joan Josep, que el tenim al telèfon. Joan Josep, què tal? Bon dia.
Bon dia, Màrius. Bon dia, Joan. Bon dia. Purple Rain.
Ah, m'ha tardat aquesta, eh?
Home, és el color de moda. Ahir va arribar el Sant Pare.
Sí.
I anava d'aquest color.
Anava purple.
sí, nova part polinirà tota la setmana. Corpus Christi, custodiat me, invita'm eterna.
Amén.
Pues clar, i venint del bosc de l'Àliga, cap a la ràdio, que és la meva feina dels diumenges, encara que jo hagi mental o espiritualment, avui és físicament. Uh-huh. Em trobo al final del que vosaltres en dieu la plana, i per mi és l'inici de la plana,
sí.
Després de passar per uns camps de que estan a punt de segar, perquè ja fa 15 dies que està completament sec el gra, ja es pot segar, que no es, fa, que no es faci molt bé. Uh-huh. I entrepitjar, veure les vinyes conreades, perfectament llaurades, i amb un fruit que augura, si no s'espatlla, una històrica producció d'aquesta propera tardor.
Molt bé.
És meravellós. 21 graus, no podem dir millor, eh? Escol... Mirant-me des de lluny al bosc de l'Àliga, que em cau la bava.
Escolta'm, Josep.
Digue'm, Joan, al teu servei. Joan tu, Josep, per tu... servir-te.
Ah,
Joan
exacte.
Josep, s'escriu Joan, tu... guió, Josep. És un sol nom.
Tu que ho saps tot.
No, pobre de mi.
Si no tot, un 99,99%.
Joan, no t'arribo ni al sol de la sabata, que, per edat, que saps per experiència.
Si, tu saps si la, la Letícia feia la primera comunió ahir?
Sí, la Letícia.
Sí.
La Letícia...
No, perquè vaig veure que anava amb un traje de primera comunió.
Sí, doncs mira, el comentari de Madrid ahir era mira la reina i el papa, mira la reina i el papa.
Però escolta'm...
Mira la reina i el papa. Jo et diré una cosa amb tot el carinyo que saps que tinc. Vaig escoltar el discurs del rei,
sí.
Si li podem dir discurs, la benvinguda que va donar, i després les paraules que tenia preparades el Sant Pare, que se les havia preparades, i us diré per què. Va fer tota una sèrie d'afirmacions fonamentades amb una intel·lectualitat màxima, si fos una tesi doctoral se li hauria de donar un cum laude per unanimitat, i encara no he sentit ni una veu crítica, ni una veu crítica. Això és sospitós d'una ment privilegiada, o inspirada per l'Esperit Sant. La reina, el rei, les filles van quedar com un zero a l'esquerra després de fer una benvinguda com li haguessin pogut fer a qualsevol altre, m'entens?
Sí, sí, sí.
A qualsevol altre personatge del món mundial li haguessin pogut fer aquella benvinguda que li van fer. Però, en canvi, el Sant Pare, aquest senyor, el Lleó 14, aquest senyor, el prebost, que sembla català, oi? Li afegeixes una i al final és prebosti. Prebostis n'hi ha a Catalunya punta pala de prebostis. Doncs que aquest senyor, els prebostis, va fer un discurs argumentat, preparat, estudiat, amb una llengua que no era la seva pròpia, amb un país que no era el seu propi, per primera vegada, i per mi, no, mira, se'm va posar la pell de gallina des de la punta del peu fins a l'últim cabell del cap. Intel·lectualment impecable. I, a més, espiritualment, em sembla que també tindrà la seva, la, el seu recorregut.
Tu
no
saps...
sé si contestar la teva pregunta, Joan.
No, no, tu saps qui el va fer venir el Sant Pare,
eh? Suposo aquí, que la seva mare, el seu pare i la seva mare.
No, el va fer venir el Florentino. Encapat diguin que no té poder.
No en tinc constància, eh?
Sí, i saps per què el va fer venir?
No en tinc constància.
Doncs perquè dirà una missa... al Bernabéu, i així el Madrid podrà aixecar una copa.
Segur que estàs parlant de broma, ja ho sé, perquè és, de, perquè és del Madrid, oi, saps?
Sí.
Mira, és la petita pega, que és la primera persona que li troba una pega en aquest món. Bé, des de
una, una relliscada la té tothom.
Poc. En Joan Poc és la primera persona que li troba una pega al Sant Pare i és perquè és del Madrid. Però jo et diré una altra cosa. Igualment que tu li trobes pega, jo trobo que és molt valent per dir a l'equip que li agrada. Com si fos el Rayo Vallecano o com si fos el Sant Andreu Palomar.
Bé, jo
és un tio valent i diu les coses clares. M'agrada.
El dia abans li van preguntar això mateix. I ell va contestar que ell no era de cap equip, que ell era de tots els equips.
Això no ho vaig sentir jo. El que va sentir doncs un periodista... Sí. Una periodista, Joan, que el mateix avió el va fer parlar en català, sí. I això està gravat.
Yeah.
I va dir, catalans, espereu-me, perquè vinc a abraçar-vos. I ho va dir en català.
Bueno, endavant, Josep.
O sigui que
endavant,
jo no estic aquí per defensar el Sant Pare, eh? Jo únic que estic fent un comentari de la intel·lectualitat, de la fonamentació i de la capacitat comunicativa d'un Sant Pare, que m'ha sorprès molt perquè jo havia sentit a Joan XXIII, a Pau VI, a Sant Joan Pau II, que li he de posar el sant al davant, a l'altre que em feia molta gràcia, el Benedicto XVI, recordeu?
Sí, home, i tant.
El recordeu?
Clar, clar.
Sí, sí.
Quiticlic, 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 anem per feina, anem per feina.
Bueno, perquè l'imitaven també, no?, el Toni Albà.
El Toni Albany és increïblement bo. Aquest Sant Pare actual serà difícil d'imitar perquè té una intel·lectualitat per fora de lo normal. El seu coeficient intel·lectual no està avaluat perquè se'ns ha acabat el test. Hem de fer un altre test per saber el coeficient intel·lectual que té el Papa Prevost. No vull allargar més perquè tenim un meravellós programa i segur que tens unes crítiques molt ben fonamentades també i que estarem atents per escoltar-te.
No, en tinc poques perquè no em vull... m'allargaria massa.
Deixa que acabi, digues, Joan Josep.
Joan, perdona, en Joan, que t'he tallat sense voler, m'has tallat, no. Però jo t'he tallat, ens tallem. Màrius, dir-te que ara no me'n recordo què t'anava a dir.
Veus?
La música ens agrada. Jo parlo amb tothom i ens diuen, com és que aquesta ràdio va 24 hores amb bona música? Digueu de parlar amb Màrius Montmany.
Estem aquí tot el dia.
Gràcies, Màrius.
Una abraçada ben forta, gràcies a tu per trucar.
Un altre per tu, Joan, de veritat. Adéu, vull escoltar-te a tu, perquè jo no t'arribo ni a la sola sabata.
Calla.
Vinga, bon dia.
Adéu, Josep, adéu.
Adéu, bon dia.
Adéu. Doncs va, Joan, què tenim aquesta setmana?
Bé, ho tenim bé.
Deixa'm dir-te que hem parat una mica del Florentino, del Papa, i està molt bé. Aquesta setmana, per això, et vam veure el Tot es mou, de TV3.
Sí, ja hi vaig sortir, Tot es mou. Sí.
I què?
Bé, no, aquella noia em va preguntar, quan estàvem allà amb el Toni Bou,
sí.
Diu, no ho faig, diu, per el programa d'ara avui. Diu, avui això és a part. Diu, però ho faig pel programa demà Tot es mou. Diu, que li vull fer unes preguntes, dic, i tant. Diu, li preguntarem, diu, sobre què em pensa de la prudència. I jo amb el meu humor li vaig dir, ai, nena, a casa no tinc cap de prudència. Dic, ara actualment només tinc la soledat. I es va posar a riure. Diu, no, llavors vam estar, doncs em va preguntar, doncs, sobre què em pensava de la prudència.
I què?
No, li vaig contestar, doncs, el que aquell moment em va venir sobre la prudència. I vaig dir que la prudència és una cosa que la portem tots dintre. La fem servir o no la fem servir, però que actualment, tant a nivell polític com a nivell individual, com a nivell públic, no es fa servir gent la imprudència. Dic, jo mateix, per exemple, no la faig servir, perquè jo tinc un gènit que me'l trepitjo. I moltes vegades hauria de tenir prudència abans de dir les coses, però no la tenim.
Però l'altre extrem de la prudència és ser temerari? Però tampoc ets temerari.
No, és una cosa que portem dintre, però no hi pensem.
S'ha de graduar bé.
A dir-ho. Yeah. Abans de dir una paraula, hauríem de dir, què diré ara? I jo m'hi incloeixo dintre aquests, I ara mateix en diré algunes paraules.
Va. No ho sé, aviam la teva prudència,
sí.
Som-hi.
Sí, tenia la meva prudència. I diré unes coses sobre la casa gran, que si no fos el meu tarannà, doncs ja no fora jo. En primera, estem fent uns murals, tres murals, jo considero maquíssims, maquíssim, maquíssim. Tant el que hi ha el d'aquí al carrer, aquí al Gall Mullat, com el que hi ha allà al carrer bé, no és igual.
Indústria.
Allà baix. Preciosos. Ara bé, jo considero que aquests senyors que van designar aquestes cases, En primera, és el meu de llos, haurien d'haver anat a mirar-se com era aquella façana. Aquella façana, totes dues, la de la piscina, no, però la de Cal Simó i la d'aquí el Gall Mullat, són preciosos, de veritat que són molt maques. Ara bé, no costava gaire, abans de pintar-les, allà hi ha uns plecs de cables de telèfon, de tot, que penjaran per aquella façana. Tampoc costava gastar-se 200 euros més i posar-hi una racleta allà i tots aquells cables per dintre. O sigui, que la gent que no vagi a mirar, fixeu-vos-ho. Allò fa un fàstic terrible. Amb tan macos que són aquests dos murals, O sigui, tant el de Cal Simó com el d'aquí. Ara, el de la piscina, ja és un altre caire, ja és molt diferent, no té res que l'absorbi. Allà vaig estar parlant, doncs, amb l'autor d'allò, que és un noi de Jerez, va dir que era de Jerez, i li vaig dir que era molt maco, la meva visió, dic, però que no t'hagin de trucar per venir a rectificar o arreglar-lo. Coi, que per què tenc? No, dic, perquè està a una alçada, que allà hi arriba qualsevol. digui, a la millor encara no estic 15 dies, que aquelles figures que surten allà, un porti ulleres, l'altre porti bigoti i l'altre estigui fumant. Però, bueno, és així del país i així ens anem. Aquest és un punt que volia tocar. Fixeu-se amb els cables de les façanes, que fan fàstic, a part de lo maco que són els murals. Després, ens aixeran de masclistes, perquè només pintem homes. A veure si la pròxima vegada hi pintem alguna senyora que també té les seves coses a dir-hi amb el poble de Piera. Fins ara només han pintat homes, eh? Bueno, el pròxim, si sóc viu, i a veure si pintem alguna dona. Primer punt. I el segon punt, el carrer Jaume I i el carrer Jaume Vidal, hi ha dues aceres que no pots passar-hi. La del Jaume Vidal, pel cantó dret, anant avall, no pots ni transitar-hi. Allà hi ha uns terrenys que tenen els seus propietaris. I és impossible passar-hi. I allà, si passa un nen corrent, quedarà la cara desgraciada. El del Jaume I igualment. O sigui, hi ha uns versers que ocupen tota la cera. Doncs passeu una carta al propietari, si ell no vol fer, que ho faci l'Ajuntament i li passi la factura. Eh? Però, bueno, són dos punts que toco jo. I aquí ho deixo, perquè si no m'estendria massa, perquè, per sort o per desgràcia, Déu encara em don forces per poder caminar i segueixo racons i raconets. Fins la setmana que ve us explicaré algun altre punt.
Molt bé.
I ara, doncs, passarem a la lectura.
Lectura.
Com és normal amb mi. Uh-huh. I us llegiré una lectura, no sé ben bé de quins anys, però, bueno, el que sí representa és que com era abans l'estació de Piera. Potser els anys, doncs, que va començar a circular el tren, més enllà, segurament, que, doncs, es van fer moltes obres. I diu així, l'estació de Piera, quilòmetre 19.399, abans denominada Piera Hostalets, disposava de 7, calculeu, 7 edificacions i 4 vies. La general, via 1, dues desviades, vies 2 i 3. Es feien respectivament de 300 a 180 metres de longitud. S'emprenaven per fer els encreuaments de trens. Una via morta, via 4, que feia 165 metres de llargària i servia de l'àrea de mercaderies. O sigui, el cantó dret, anant cap i Igualada, era l'assumpte de mercaderies. L'edifici de viatgers estava situat, que encara està i ara, a l'esquerra de les vies, amb una superfície de 118 metres quadrats. Tenia planta baixa, pis i golfes. Fou construït d'obra de maó i de teulada, que era de dues aigües, amb una coberta de teula àrab. Estava parcialment voltada per una barana d'obra culminada per l'element decoratiu de ceràmica. La planta baixa estava dividida per dues sales d'esfera, la de la segona classe i la tercera classe. Imagineu, ja teníem segona i tercera classe. Taquilla i despatx de cap d'estació. Un magatzem, un recinte destinat a l'empisteria. El primer pis, a la qual s'accedia per mitjà d'una escala interior, que encara existeix, estava dividit en dos habitatges que comptàvem amb menjador, cuina, servei, dues i tres habitacions respectivament. Avui no sé si són ocupades o no. A la dreta de l'edifici hi havia els dels serveis. Era una sola planta, feia 17 metres quadrats i fou construït de maó i teulada, a dues aigües amb coberta de teula àrab i tenia el seu interior dividit en dos departaments per sexes, als quals s'accedia per portes laterals. A continuació hi havia un edifici del dipòsit de l'aigua, actualment encara existeix, en la qual constava realment de quatre elements independents. el mateix dipòsit de 4x2 metres de diàmetre i 6x3 metres d'alçària, que fou construït d'obra amb una coberta de teula fina. Un depurador d'aigua en forma de fus metàl·lic que s'emprevava per treure la calç de l'aigua abans de lliurar-la a les locomotores del vapor. Un curió molís de vent, tot això i ho aconseguit, gràcies a Déu. el depurador i el dipòsit, i un edifici d'una sola planta que feia 9 metres quadrats de superfície. Fou construït amb maó i teulada i una vessant coberta de fibrociment que era utilitzat com a rentador pel personal de l'estació. Me'n recordo que allà hi havia una glorieta amb unes plantes i servia per rentar el personal de l'estació. Una mica més allà es trobava el moll de mercaderies. Estava a l'esquerra anant cap a Igualada. Estava dividit per dues seccions. Descobert i cobert. El primer feia 161 metres quadrats i fou construït amb terra i parets exteriors d'obra. Per la seva part, el moll cobert feia 175 metres de superfície. Fou vestit amb pilars i encavallades de fusta, teulada i dues aigües amb una coberta de teula plana. Disposava en el seu interior una secció de moll de 35 metres quadrats. A l'extrem de l'estació encara hi havia un altre moll de mercaderies, denominat moll de la fusta, ja que bàsicament aquesta era la seva comesa. Al seu costat es trobaven dos petits edificis. El primer era una casella del servei de via i obres, a una sola planta de 15 metres quadrats, que fou construïda de maó amb teulada plana i coberta de teula fina. El segon era un edifici amb una sola planta, de 17 metres quadrats, que fou construït també amb maó i teulada de dues aigües, amb coberta de fibrociment que s'utilitzava per cobrir les instal·lacions de bombeig, que subministrava aigua a l'estació. Aquesta es traia mitjançant una bomba de pou, perdó, de 35 metres de fondària, a un metro i mig de diàmetre. Completaven les instal·lacions de l'estació dues andanes de 105 metres de longitud, una grua, era molt maca aquella grua, accionament mecànic de 1.500 quilos de càrrega, una bàscula de 20.000 quilos de capacitat, situada a la via 4, dues aiguades per a les locomotores de vapor. Actualment l'estació de Piera consta de tres edificis, el de viatgers, el de serveis i el dipòsit de l'aigua. Tres vies, la general desviada de 240 metres i una via morta de 146 metres que s'utilitza per apartar material per dues andanes. La primera 143 metres, que serveix la via, i a la segona 110 metres que serveix les vies 2 i 3, i un moll de càrrega descobert. Via 3, que té 288 metres de superfície. Així era l'estació de Piera, aquells anys del principi.
Molt bé, Joan. Perfecte. Doncs...
No sé si ho deixem aquí o ho deixem per la setmana que ve.
Ho deixem per la setmana que ve perquè tenim tot
tenim
el reportatge...
Tenim
la
plana?
Tenim, sí, el Toni Bou, que ens ocupa bastant, i la Marllum també, que ja s'espera.
Bé, doncs, bueno, ja m'ho resquitaràs aquest rato de mes. Ai, de
exacte.
Mes.
La setmana que ve posarem més.
Molts descomptes.
Això.
Vale.
Molt bé.
Gràcies.
Vinga,
molt
fins ara.
Vinga.
Cada dimarts, a les 8 del vespre, a Ràdio Piera... El fil invisible.
Això ja està, sembla que això ja està.
Un espai per tu, amb reflexions, històries i música. Molta música. El fil invisible, amb Víctor Mondéjar i Elisabet Vallès. Perquè alguna cosa ens lliga més enllà de les nostres diferències. El dimarts a les 8, segueix-nos al fil.
Toni Bou va tornar a fer història aquest dimecres 3 de juny. El pilot de trial de Piera va inscriure per tercera vegada el seu nom al llibre Guinness dels rècords, amb un repte espectacular aquí al nostre municipi. Per aconseguir el rècord, havia de saltar 36 barrils aguantant-se només amb una sola roda, però en va superar molts més, en va aconseguir 53. L'exhibició es va fer davant els veïns, aficionats i representants del Guinness World Records. Amb aquesta nova fita, el pilot més llorejat de la història del trial va tornar a portar el nom de Piera arreu del món. I en la prèvia al rècord, el primer que vam fer és parlar amb la jutgessa que havia de certificar la fita. Ella és la francesa Anouk de Timari.
Bueno, esta prueba es para el título de record Most Consecutive Barrels Jumped on a Motorcycle, Rear Wheel Only.
Vale, y contado para que la audiencia lo entienda exactamente en qué consiste.
Vale, consiste en el mayor número de bidones saltado de manera consecutiva sobre la rueda
trasera. Es decir, es con una sola rueda.
¿Perdona?
Es con una sola rueda.
Con una sola rueda, la
esta,
rueda trasera.
Esta es la dificultad, ¿no?
Sí, es la dificultad, por supuesto, sí.
Vale. Entonces, ¿el récord actualmente, hay algún precedente o no?
No hay un precedente. Es un nuevo récord que está intentando de conseguir.
Vale, ¿y hay algún...? Porque si hace dos, imagino que no entra en el récord, ¿no? Tendrá que hacer unas cuantas.
Tenemos un mínimo de 36.
36 es lo que habéis establecido. Sí. Vale, si hace más, pues se quedará el récord ahí, ¿no?
Por supuesto.
Vale, ¿tu función exactamente cuál es?
Mi función es comprobar que todo sea conforme a nuestras reglas. Tenemos normas muy específicas para cada tipo de récord. Y por eso estoy comprobando la distancia entre los barriles, comprobando que todos los bidones sea estable. Hay muchas especificaciones, vale. Sí.
Y luego, en el momento de la prueba, ¿qué tienes que hacer?
Bueno, en el momento de la prueba yo estaré mirando que cada salto sea conforme. Estamos mirando que está aterrizando sobre el bidón de manera controlada. Para que el salto sea conforme.
Es decir, que te vamos a ver aquí al lado de él.
Al lado de él, sí. Pero con distancia, porque puede ser peligroso, pero sí.
Que no te caiga encima, claro. Sí. Vale, y escúchame una cosa. ¿Haces otras pruebas también? ¿Tu función es hacer seguimiento de récords?
Es mi trabajo, así que cada semana a lo largo del mundo estoy mirando cosas de todo tipo de récords, de comida, de deporte, de tecnología, sí.
¿Llevas mucho tiempo haciendo este trabajo?
Llevo 4 años.
¿4 años?
Sí.
¿Y visitas todo el mundo, países de todo el mundo?
Sí, todo el mundo.
Ajá. ¿Hay alguna, supongo que habrá muchas, ¿no?, curiosas, pero hay alguna que realmente te haya sorprendido mucho?
Los récords de deporte siempre me sorprenden y ahora estoy descubriendo el mundo del trail de motocicleta y es algo que me fascina.
Anteriormente, pero alguno que decías de comida o de... ¿Hay alguno que hayas dicho, ostras, esto es una barbaridad?
Que hay tantos y no puedo... Bueno, la reunión más larga de personas disfrazadas de pitufos.
¿Y dónde se hizo esto?
En Francia. Ajá. En el norte de Francia. Sí.
Es curioso. Pues nada, te agradecemos mucho atender el micrófono de Radio Piera.
Gracias.
Y
nos vemos luego por el resultado.
Esperamos que sí. Gracias. Vinga, i ara continuem aquí amb la Yolanda Castellanos, que és la regidora d'Esport de l'Ajuntament de Piera, i suposo que avui un dia super emocionant, no?
Pues sí, super, super, super emocionant, la veritat és que sí, que Toni Bou torni una altra vegada al seu poble i que faci un rècord Guinness, una altra vegada, perquè ja porta dos, una altra vegada, pues la veritat és que és un dia super especial, de veritat, per tots.
Com es crea aquesta situació? Ho escullen la família, ho escullen ells, des de l'Ajuntament es dona suport, com funciona?
Pues mira, això va ser una mica, em pensaven que era una mica broma, perquè resulta que van entrar una instància a l'Ajuntament de Piera, des de Repsol directament, dient que volien fer el rècord Guinness del Toni Bo, i van dir, bueno, a veure, això què és, no? Llavors es van posar en contacte amb ells, i l'empresa, no Repsol en si, sinó l'empresa que fa tot l'esdeveniment, és el que, bueno, es van posar d'acord, van començar a fer reunions, vindrà a veure la zona, on es faria, com es faria, i a partir d'aquí doncs, nosaltres el que hem fet és col·laborar en tot el possible perquè avui això fes possible.
Però escolta, l'anunci que és per Piera, aquest esdeveniment, és brutal, no?
És brutal perquè és a nivell internacional, com sapigueu, a més, avui sortirà a totes les cadenes de televisió catalanes de Madrid, o sigui, és que bé, és un tema a nivell internacional. Llavors jo crec que per Piera això era una cosa que no podíem deixar escapar, segur.
Com a regidora d'esport, tenir una figura com Toni Bou, què representa?
Bueno, per Piera representa moltíssim. Al final Toni Bou és un... És una persona que, a part de representant de Piera, jo crec que la gent el coneix des de molt ben petit i és una persona que ha fet molt per al poble i que jo crec que la gent la té com un referent, no?, dintre d'aquí de Piera. I crec que és una persona que, a més, demostra els valors de treball en equip, de competició, de l'esforç, de la dedicació, de tot això, i jo crec que això pels nens que volen fer un esport i per tota la gent que avui en dia en les nostres entitats, que a més tenim moltíssimes entitats esportives amb moltíssima nois que estan, nois i noies que estan fent esport, és molt important. Jo crec que és un referent molt important pel nostre municipi.
Creus que a la llarga vindrà un reconeixement, potser en el moment que es retiri, però quan es vegi en perspectiva tot el que ha passat, hi haurà un reconeixement més enllà d'aquesta rotonda que estem ara aquí del Toni Bou? No sé si hi ha algun pavelló o algun espai per complir una mica, no?, amb el que ell ha fet.
A veure, estem rumiant, ahir també parlàvem amb el seu pare, de fer algun tipus d'esdeveniment més amb el municipi, en tot el que és nois, noies, tot el que són esportistes, i clar que sí que el dia que ell es retiri o vulgui tal, home, jo crec que Piera té que tindre, no sé el què, però algun, no sé si pavelló o el trial o el tal, que la veritat sigui un reconeixement per ell i per tota la trajectòria professional que ha fet.
I deixem també dir, no, la influència que també ha tingut i té en el trial local, que també té molt bona salut, no?
Moltíssima, una salut estupenda, o sigui, estem a full en totes les competicions d'Europa, de tal, i l'any passat van rebre el premi al millor, al campió del món en equip. O sigui, que jo crec que és un reconeixement que segueix, o sigui, la trajectòria d'ell segueix a tots els nens que ara comencen amb el trial i que estan, i que jo crec que aquí tenim per molts anys de trajectòria professional en el tema del trial.
Molt bé, doncs estarem ara pendents de la prova. Moltíssimes gràcies, Yolanda.
Vale, gràcies a vosaltres.
Som amb Abel García, que és el secretari general d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Bon dia.
Bé, bon dia.
En primer lloc, deixi'm preguntar-li pel que simbolitza per Catalunya una figura com Toni Bou.
Home, al final el Toni pot resumir el que un país pot esperar d'un esportista, no? Al final una persona compromesa, una persona que és referent, i al final sempre ho diem, gràcies a que hi ha referents doncs podem alimentar una base que històricament a Catalunya ha sigut rica i que ara doncs creiem doncs que és un bon moment a tenir-lo, gaudir-lo, per tal de que sigui referent per promocionar futurs pilots.
Comentàvem abans també que el trial és un esport minoritari. Si això fos futbol, estaríem parlant d'una barbaritat, no?
Sí, aquí nosaltres poca cosa podem fer. Al final el comerç i el mercat és lliure, no? I al final, al final és el propi ciutadà, ciutadana, empreses doncs, que hi aboquen més o menys. Però jo haig de dir doncs, que per nosaltres el futbol és important, però per nosaltres és important tot, però especialment l'esportista. O sigui que aquí doncs, amb el Toni al seu costat, igual que ho fem doncs, amb els més de 400 esportistes que són d'alt nivell i prop dels 6.000 que són esportistes ARC de l'alt rendiment. O sigui que tot per ells.
En què participa la Generalitat en aquest sentit?
Bé, nosaltres el que fem és tot el projecte de promoció amb les federacions de dinamitzar i intentar doncs, tenir aquesta, alimentar aquests projectes de tecnificació amb tot el que són les beques que fem amb les federacions, i en el cas del trial doncs, cal dir doncs, que tenim en motociclisme doncs, el centre de tecnificació de Ripoll, que és un centre de tecnificació que és un exemple, però també hi puc dir avui, anunciar avui doncs, que el CAR de Sant Cugat, que també tenim pilots com la Berta Bellan, etc., doncs a partir de ja tindrem també un espai pels esportistes d'alt rendiment que estan al CAR que puguin entrenar trial allà també.
Doncs bé, aquesta és una gran primícia. Sí. No sé si falten molts anys o no, però hi haurà un moment que el Toni es retirarà, i des de la Generalitat o des de la vostra posició es creu que s'ha de fer un gran homenatge de país?
Home, i tant, però bueno, jo crec que el Toni és que qualsevol cosa que fem amb ell és un homenatge diari. O sigui, tot el que puguem fer serà poc, de veritat. Però jo crec que quin millor homenatge doncs a sentir l'escalf, sentir que té el seu país al costat, i jo avui, doncs, el conseller no està al Parlament, i jo vull, doncs, en nom del govern, dir-li que el govern del seu país està al seu costat. O sigui que homenatge diari, és que al final el Toni ho mereix tot.
Molt bé, doncs Abel García, secretari general d'Esports de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre el micròfon de Ràdio Piera.
Gràcies a vosaltres.
També vam tenir l'oportunitat de parlar amb el periodista d'Esports de TV3, Artur Peguera, que no es va voler perdre aquesta jornada històrica.
Doncs vinga, estem aquí amb l'Artur, un dels periodistes no, més coneguts de TV3. Com veus aquesta experiència d'aquí, Piera?
Doncs mira, la veig molt bé, sobretot perquè també significa que el Toni té molt present al seu poble, i això és molt important, que la gent, per molt que tingui molts èxits, que no hi ha ningú que tingui tants com el Toni, se n'en recordi encara de... se n'en recordi també dels seus orígens i els vulgui reconèixer d'alguna manera portant això aquí, que són imatges que donaran la volta al món i que quedaran molt temps, perquè tots els recordguines passa així. I jo molt content. Fa tres dies vam estar aquí també, gaudint de la d'aquesta magnífica ciutat, d'aquest poble gran, i perquè estem fent alguna cosa per amb el Toni, amb la família i tal, i ostres, vam estar donant unes voltes i tal, ens va agradar molt, i avui que està tot preparat per aquesta fita del Toni, doncs també molt animats i amb moltes ganes de veure que sigui un èxit com tot el que fa el Toni,
De fet, sort que el trial és minoritari, si no estaríem parlant d'una llegenda descomunal, no?
Jo crec que és una pena i que no és just que no es pugui reconèixer, precisament perquè el trial té la dimensió que té, que no es pugui reconèixer la dimensió exacta del que ha fet i està fent encara el Toni, perquè encara té molt camí. Qualsevol altre esport, tu imagina't amb Rafa Nadal, que va guanyar 22 Grand Slams, amb Roger Federer, que en va guanyar 20. Són gent que estaran encombrats tota la seva vida i no ha tingut una hegemonia tan bèstia com la del Toni, perquè a Toni ningú li ha pogut fer ombra. I entre Federer, Nadal i Djokovic s'han anat fent ombra els uns als altres, ombra. S'han anat tapant, però s'han anat repartint. Aquí no, és que hi ha hagut molta gent que ho ha provat i ningú ho aconsegueix. Hi ha aquesta tirania, entre cometes, del Toni, doncs ha acabat amb gent veterana, que pensava que guanyaria molt, i veient el Toni ha acabat dimitint, i gent jove que està esperant que plegui el Toni per poder guanyar algun dia el Mundial. És descomunal el que ha fet, el que està fent, i sobretot el fet que una persona que ha fet tot això no hagi perdut la humilitat, que això sí que és important.
Totalment, i a més, bueno, és ben curiós, no?, el que comentaves, que al final és guanyar seguidament, que no hi hagi cap any que deixi escapar almenys algun mundial, no? I aquí jo penso, em ve molt al cap l'Adam Raga, que venia doncs trepitjant molt fort i que, doncs això, no figura que l'ha eclipsat, no?, el Toni Bou ha eclipsat tot el que s'ha mogut, no?, en el trial.
Sí, i amb l'Adam Raga vam estar parlant precisament d'aquest fet, no?, del que ell, just quan va començar a guanyar, al cap d'un any va aparèixer el Toni i va passar del que eren unes expectatives de l'Adam de poder seguir les passes del Jordi Tarrés o del Dougie Lambing, de dir, jo seré el següent, a veure com una persona passa com un torbellino i ho escombra tot. Clar, això per l'Adam va ser molt complicat, ell ho reconeixia, que psicològicament va haver de treballar molt per superar l'aparició del que representava l'aparició del Toni. I els altres, clar, és que també hi ha hagut molta gent que pel camí, clar, el Marcel, doncs, què pot pensar? Amb la mateixa moto, amb el mateix equip, hosti, és que no li arribo ni a la sola de la sabata. Gent que el Busto, bueno, gent que ha vist com és impossible desbancar el Toni. I per què? Dius, què pot acabar amb el Toni? Alguns diuen, pues una lesió. Doncs no, una lesió no, perquè s'ha trencat el peroné. Té dos tendons de l'espatlla trencats. I continua guanyant, clar. Què podrà acabar amb ell? Doncs el dia, clar, cansar-se, jo no sé si es cansarà, però sí que evidentment l'edat passa factura. Però realment és un esportista descomunal que malauradament no se li acabarà de reconèixer mai el mèrit que té mantenir aquesta hegemonia durant 20 anys i 20 anys que són 40 títols, que sí, encara sí. És més complicat.
Sí, sí, de fet són els 40 anys, no?, d'ell, amb 40 títols, que
estem
això...
Estem parlant ja de 40, que tot just hem tingut la primera prova, però el Japó s'ha vist clar que també guanyarà aquest 40. Sí. Creuem els dits i que no en senti ell, que no li porti mala sort, però és que sembla claríssim que anirà per aquesta banda.
Doncs res, nosaltres d'aquí a Piera a gaudir-lo el que podem, avui en aquest dia tan especial, i també agrair-te de comptar amb la teva presència i que ens hagis atès.
Al contrari, moltíssimes gràcies i saludar a tota l'audiència vostra. vostra, i sobretot destacar el paper que feu, les emissores locals, que són fonamentals perquè tothom als pobles pugui saber de les seves coses, perquè moltes vegades el que estem més lluny ens descuidem una mica, i és molt important que doni suport als mitjans de comunicació locals.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, d'acord.
I tot seguit, Toni Bou, uns minuts abans de saltar amb la seva moto davant el públic pierenc.
Toni, tu te'n recordes el primer mundial que vas guanyar?
El primer és impossible de borrar-lo, un moment històric amb celebració aquí al poble, això. De fet, avui doncs, em porta molts records, així que bueno, doncs molt content de tornar a estar aquí.
Sí, de fet, bueno, Piera és el teu poble de naixement, no? I l'estima que li tens és evident, però al llarg de tants anys, arribar, o sigui, a aquest punt, tu t'ho podies imaginar?
No, per res, el meu somni era poder-me dedicar al que més m'agrada, sincerament. He tingut la gran sort de, al voltant meu, tant la meva família des de petit com l'equip que he trobat, com tot en general, no? L'esportista ha de tenir aquest punt de sort que he tingut i ho he pogut disfrutar. Els passos que he anat fent a la meva carrera sempre han sigut molt bons. Els meus inicis d'entrenos també aquí a Piera van ser super necessaris, no? Perquè jo venia de la bici de trial, aquí a Piera hi ha molt poques pedres i em va ajudar molt amb la conducció, així que crec que he tingut la sort d'estar a cada moment on tocava i això al final doncs, ha estat algo que m'ha fet doncs, durar tants anys.
Aquest record Guinness es fa a Piera? Perquè ho heu escollit vosaltres?
Bueno, Repsol vol fer diversos record Guinness aquest any i li vaig dir que un havia de ser aquí a Piera. Evidentment, el lloc poder no és ideal per el desnivell de la rotonda, perquè si hagués sigut una rotonda plana seria molt més fàcil. De fet, ahir hem estat provant i va costar bastant, així que... però s'havia de fer aquí, no? Tenir una rotonda per mi és de les coses més espectaculars que m'ha passat i bueno, doncs quan vam parlar amb Repsol li vaig dir que algú s'havia de fer a Piera, un d'aquests tres o dos que seran havia de ser a Piera i està bé intentar-ho aquí a la rotonda.
Va, explica'ns una mica en què consisteix la prova que has de fer.
Bueno, consisteix en donar la volta a la rotonda sobre uns bidons de Repsol de 200 litres i estar a una distància més o menys d'un metro. Clar, això implica moltes coses perquè hi ha un rebot, la temperatura també fa que el pneumàtic no estigui en el seu millor moment i la volta és molt llarga, és una volta de 48 bidons i bueno, intentarem fer la volta sencera. Com dic, ahir va costar moltíssim, només tenim 4 intents. No ho ha fet ningú mai, i menys amb desnivell, així que bueno, aquí estem per intentar batre-ho.
Ens ha explicat la jutgessa que fa el seguiment que has de fer mínim 36, pot ser?
Sí, bueno, vam estar pactant, però al final jo li deia, qui ha fet 36, no? Dic, deixeu-ho amb 20, ja intentarem fer la volta sencera segur després. Però no, els del rècord Guinness, Repsol, com ho fan tot ben fet, doncs han volgut fer-ho amb la millor gent del rècord Guinness i bueno, doncs tenen unes exigències sobre el rècord i són aquestes, no? Que ha d'estar tot muntat perfecte, no es pot moure res i que bueno, doncs ha d'haver un mínim de 36 bidons.
I per últim, deixa'm dir-te que és evident, no?, que quan hi ha la prova del Sant Jordi, molta gent de Piera es desplaça i tu pots notar l'escalfor de la gent del teu poble, però el fet de tornar i que els vegis aquí ara, què representa per tu?
Bueno, especial, al final, diferent, no? La carrera de l'Indoor de Barcelona, per mi, és una de les carreres més especials de l'any, precisament perquè és la carrera de casa, perquè venen tots els meus amics, i fa que sigui un dia diferent, així que avui també diferent, perquè no hi ha la pressió d'una carrera, no? És diferent. Però em fa sentir especial veure tanta gent. Ja estic una mica de l'horari, s'havia de fer així perquè Repsol ho volia així, però si hagués sigut a les 7 de la tarda hauria sigut una passada, però igualment estic supercontent de veure tanta gent.
Doncs vinga, ànim i ens veiem després.
Molt bé, merci.
Merci.
I a continuació vam poder recollir les paraules de l'alcaldessa de Piera.
Bé, ha acabat el rècord, podem dir doncs, això, que ha estat fàcil. Però jo vull començar per la presentació. Quan has sortit, si has vist tota aquesta gentada, què has sentit, Carme?
Doncs orgull de poble, orgull perquè no deixa de ser un dia entre mig de setmana, un dimecres, a les 12 del migdia, quan tothom està treballant, i veure que la gent, independentment d'això, doncs, fa per venir a fer suport i recolzament en el seu municipi amb un acte, no?, tan important i tan potent, no?, com és que els World Record Guinness et vinguin aquí a la nostra Piera estimada, doncs la veritat que orgull.
Ha estat un espectacle.
És que on estigui el senyor Bou, és un espectacle, és un espectacle. I a més, a part de la figura, no?, del personatge, de l'esportista, hi ha tants valors vinculats, no?, amb aquesta figura que és un honor, és un... un orgull, com he dit, i sobretot és una oportunitat, no, pel nostre municipi, que no tothom té, i crec que el nom de Piera ja fa anys que corre a nivell mundial, i avui amb aquest acte, amb aquesta proposta de fer aquesta prova, no, aquí Piera, doncs, si cap encara més, ens ha donat a conèixer i a posar Piera en el mapa. O sigui que jo només que puc a orgull, emoció i agraïment.
En efecte, són 20 anys els que portem d'alt nivell, del Toni guanyant tots els mundials, i de sentir això, no? El pierenc Toni Bou amb moltes referències a mitjans de comunicació a nivell nacional, estatal i fins i tot mundial, no?
Doncs sí, i sí que hi ha una demanda, no?, també a nivell de municipi, que hi ha molta gent que diu, ostres, a veure si vingués, no? Clar, és una persona, doncs, que està a un nivell esportiu on hi ha sponsors, on hi ha una casuística, no?, personal a nivell esportiu, que potser tampoc pot fer tot el que ell li agradaria, no? El fet de que es decideixi que sigui aquí Piera, doncs, ja és una deferència, no?, de que, bueno, de fet, també allà on va el nom de Piera surt, no? Però intentarem, estem de fet parlant, no?, amb Repsol, ja els hem dit que Piera braços oberts, aquestes coses ens donen molt, molt potencial com a municipi, i estem mirant per veure si podem fer alguna cosa més de cara a l'hivern, més personalitzada i potser més enfocada amb els nostres joves, amb els nens petits, perquè com he dit, jo ho he volgut transmetre així, que una persona que és esportista amb el nivell que té el Toni, doncs ens dona el fet de que el que són els valors esportius, el sacrifici, la lluita, la perseverància, la disciplina, la humilitat, són valors molt, molt importants i molt potents, i és un missatge molt maco pels nostres joves que creixen i que vegin que amb esforç i amb ganes doncs es poden aconseguir moltes coses.
Com has vist la prova?
A veure, jo ja vaig estar ahir a la tarda veient-te'l, no? I, ostres, és que és un fora de sèrie el Toni, vull dir, clar, era molt nerviós, la primera volta, perquè, clar, és una pressió que ell mateix, suposo que ahir ja va fer la primera i la segona volta ja va superar amb escreix. Després sí que, com ell ha comentat, no?, doncs ja va, bueno, com s'ha vist ara, no? Clar, és que és un esforç brutal, no? Pels que no hi entenem, no?, li deien, bueno, però per on començaràs, per pujada o per baixada? Pensant-nos que les baixades són millor que les pujades, doncs no, és el contrari, pot tenir molt més control amb la moto perquè ens va fer l'explicació tècnica, no?, de pujada, que no pas de baixada. Agafes més velocitat i has de tibar més de la tècnica, no?, per la força i això. Però, a veure, és que avui en dia jo crec que no se li ha posat res al Toni que no hagi pogut fer. És una persona, crec que molt competitiva, però molt competitiva, molt conseqüent, molt treballador, i això, doncs, a la vista està, el que està aconseguint aquest home. És que és de, vamos, sembla que sigui un extraterrestre, per dir-te alguna cosa, perquè és brutal.
I fins quan?
Fins que ell vulgui, suposo, fins que ell digui fins aquí, perquè, bueno, se'ns està demostrant any rere any que de moment no té ningú que li faci ombra, o sigui que suposa que ho allargarà fins que ell vulgui allargar-ho.
Molt bé. Des de Piera, no sé si, a banda de... Ho comentàvem abans amb la Yolanda també, no?, hi ha aquesta rotonda, i també t'ho deien en la prèvia, no?, què més se li pot fer al Toni?
Costa. Bueno, sí, clar que costa, no? Però vull dir, jo crec que sempre inventiva, imaginació tenim, i quan ell cregui que ja ha tingut prou o el que sigui, jo crec que se li ha de fer allò, el reconeixement ja, perquè és que si no estarien cada any inaugurant un carrer, tots els carrers de Piera es diria Toni Bou 1, Toni Bou 2, i llavors tampoc és això, llavors sí que es mereix, perquè la projecció de municipi de Piera que ens ha fet Toni Bou és que és impensable, o sigui, era, vamos, en els nostres millors somnis, no?
Abans hi comentava amb ell, recordes la primera vegada, clar, fa 20 anys d'això, que es va posar un globus al camp de futbol, ell es va passejar amb un descapotable, clar, era inimaginable arribar on estem.
Doncs sí, Ja et dic, hem estat parlant amb la Yolanda, amb la persona que ha vingut de Repsol, perquè li hem demanat que, bueno, que si han de fer alguna cosa també potent, doncs que mirin de fer-la a Piera. No m'ha dit pas que no, m'ha dit que, bueno, que ho mirarem i nosaltres apretarem perquè així sigui, perquè crec que s'ho val molt la pena.
Molt bé. Carme González en Jaume, alcaldessa de Piera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Marius, per ser, com sempre, a tot arreu. Gràcies.
Clar que sí, va. Doncs vinga, tanquem la connexió amb el principal protagonista, amb el Toni Bou. Toni, hi ha la pressió fora, quin descans, no, també una mica?
Doncs sí, la veritat que sí, la veritat que més nervis dels que m'esperava, una mica més difícil, però ara que ja ho hem aconseguit, que ha vingut tota la gent, millor, no? Que hagi sigut complicat i que hagi sigut amb desnivell, que hagi sigut a la meva rotonda, amb tota la gent de casa, així que un dia increïble.
Deies abans, no?, que ahir en les pràctiques era tarda i vulguis que no també la temperatura i això afecta, no?
Doncs m'esperava que ahir tenia més bones sensacions que avui i no sé el per què ha sigut al revés. És bé que hem fet algun canvi a la moto que crec que ha fet que anava una mica més pel lloc i ha millorat. Així que bueno, doncs sempre s'aprenen coses i crec que avui hem fet un passet endavant amb el setting. Tinc un equip increïble al voltant, així que veient els vídeos, veient com el que passava ahir, hem pogut rectificar quatre coses molt ràpid i crec que avui doncs, he pogut anar més còmode.
Pels que et coneixem de tota la vida, al principi no, era anar amb moto i era espectacular, veia el que feies, no? Però ara tot el que envolta, l'espectacle, mitjans de comunicació... costa més portar això o què?
Sí, perquè a més jo tinc un caràcter molt de poble, molt de... vaig amb moto perquè m'agrada, perquè disfruto i això fa que bueno, doncs no sigui el meu hàbitat, diguéssim, natural, però també m'he acostumat i sé que doncs, aquest gran equip, gent com grans potencials com Honda, com Repsol, si estan al teu voltant és perquè mous aquest tipus de gent i de premsa i m'he adaptat i ho porto bastant bé, a vegades em costa, però ho porto bastant bé.
Aquest any, comentàvem també abans amb els companys, no? 40 anys teus de vida i 40 títols que segurament cauran. Ens podem comprometre a fer una entrevista relaxada a la ràdio del teu poble?
Això està fet. Al final, si no ho aconsegueixo aquest any, jo tenia per aconseguir-ho l'any que ve i bueno, cada títol s'ha d'anar treballant i pas a pas, però en el cas de que es aconsegueixi, això està fet.
Molt bé. I per últim, deixa'm dir-te també que avui hi havia força gent, però és veritat que hi ha molta gent que per l'hora que era treballa i suposo que estaria bé enviar un missatge final per tanta gent de Piera que et segueix i que t'estima.
Doncs evidentment que aquest amor és compartit i que, bueno, doncs el primer que vaig lluitar amb Repsol quan em van dir l'hora perquè fos a les 7, les 8 de la tarda, perquè és quan pot venir tothom. Evidentment ells que són, diguéssim, els que han ficat els diners per fer aquest gran event, doncs, pel tema premsa i per tot, doncs, interessava fer-ho aquesta hora, s'entén. He quedat sorprès que ha vingut moltíssima gent, agraït, i els que no han pogut venir, doncs farem més coses, segur que donarem l'oportunitat de fer alguna exhibició, perquè bueno, doncs, veient tot el que s'ha mogut ha sigut molt maco i bueno, doncs, s'ha de fer més coses.
Molt bé, doncs gràcies, Toni, i enhorabona.
Gràcies.
Marijom Torres, bon dia.
Hola, hola.
Què tal?
Bon dia.
Benvinguda.
Bon dia.
Aquesta setmana ha sigut el Tronsant.
Sí.
Ah.
Sí. I saps què? La meva família ara ho celebrem de dos en dos.
Què vol dir dos en dos?
El dia 11,
sí.
Em sembla que és dijous. La meva filla gran fa anys.
I ho
ajuntem i així, mira, surt com més econòmic.
Fem una celebració doble.
Sí. Ajuntar-nos a tots, doncs mira, és un sol esforç.
I què feu? Què feu especial?
Anar a dinar. Ah. Només sabem fer això.
Bueno, però al final està bé, eh? Sí. És una bona manera de celebrar-ho, clar que sí. Sí.
Molt bé. Vam anar a Vilanova i Geltrú i vam veure el mar i ja està.
Bueno.
I vam dinar.
Bueno, perfecte.
Peixet.
No, res, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Per molts anys. I avui què ens portes?
Mira, doncs avui tinc l'Aitana.
L'Aitana...
Porto dones que ja cobren, que ja passen factura.
Ah, sí, sí, ho has dit, és veritat.
Perquè l'altre dia la Núria Feliu encara no gaire pobra, eh? No, sí. No era una època gaire gloriosa.
Uh-huh.
Però ara sí. Ara estan, i a més tenen concerts multitudinaris que sembla que abans no... Havien concerts així pels homes, però les dones no tenien acceptació, no tenien èxit, no sé...
Bueno, clar, dones molt famoses també, no?
Sí, però tenien poc...
Sí, no tenien... No,
no aquest no, bueno, el
fenòmens com la Tina Turner, per exemple...
No. Els hi faltava una mica de cosa. Doncs això ha canviat una mica, és un canvi radical, perquè la nova cançó, els anys 60, 70, tots aquests que parlem, doncs no hi havia circuits comercials estables, hi havia l'impacte de la censura, no sabies si la mica aquella de concert que feies es podria fer o no es podria fer. El món discogràfic analògic també era molt miserable i donava molt pocs cèntims a la gent. Però avui dia, actualment, doncs veig que l'Aitana i la Rosalia doncs sí que fan cèntims. Tenen, entren en Spotify o en Apple Music i pots trobar tota la música i pots tenir 10 milions de parlants que t'escolten en un moment. Llavors hi ha concerts de les festes majors, hi ha festivals, Cruïlla, Primavera, Sound, Canet Rock, Estrenes, que són els que paguen verdaderament. I, a més, tenen un control ells mateixos de la seva producció, que s'ho poden fer ells mateixos. I, a més, hi ha una cosa molt interessant. Tot això de TikTok i Instagram, que es poden fer com creadores de contingut i col·laboren amb marques de roba, de perfums, d'estil de vida. I aquí dintre està Aitana. I qui és Aitana? Aitana Ocaña Morales. Tothom li diu Aitana. I és una de les cantants i actrius catalanes més exitoses i influents en l'actualitat. Mira, va néixer a Sant Climent de Llobregat, el 1999. Fàcil de recordar, o sigui, té els anys del segle 27 cap a 27, sí. Va saltar a la fama el 2017. Gràcies a la seva participació en el programa de televisió Operación Triunfo, on va quedar en segona posició. Bé, des de la sortida de l'acadèmia, que ha tingut un èxit molt gran i s'ha dedicat a estudiar molt, i ha llançat diversos àlbums. Per exemple, Spoiler, Razones, Alfa... Ah, i últimament, un de molt, molt madur. Entre els primers himnes de pop romàntic ha passat a fer unes col·laboracions massives i sobretot el tema de la seva etapa electropop, que es diu Cuarto Azul, i que jo trobo que és molt més madura i molt més avançada. Bé, Aitana, a més de la seva faceta com a cantant, treballa com a actriu. Ha fet la sèrie La Última, Paret com Paret, i s'ha convertit en una icona de la moda. Vesteix d'una forma molt especial i ha aconseguit omplir estadis, guanyar premis internacionals i consolidar-se com la reina del pop de la seva generació a Espanya i Latinoamèrica. Bé, té actuacions històriques en directe i vosaltres direu, però si no canta en català, sí, sí, la seva majoria de discografia està en castellà, però al llarg de la seva carrera, sempre que pot, ha protagonitzat diverses col·laboracions amb gent d'aquí de casa i amb la llengua materna, en català. A veure, ara aquí tinc apuntades unes quantes actuacions històriques en directe. A l'Estat Olímpic, el 25. A Barcelona, milers de seguidors, es va omplir, va ser una cosa tremenda. Va fer un duet amb Sau i va interpretar la mítica balada Boig per tu. Bueno, va ser tremendo i va ser corejada per tot el públic. I llavors torna a tenir un duet amb les Oques Grasses. Això va ser una sorpresa al públic. Una col·laboració directa entre Aitana i Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses. Va ser un moment emotiu i molt comentat de la seva carrera a Catalunya. Això va tenir lloc el 19 de juliol de 2025 a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Hi havia 40.000 persones aquell dia. Bé, aquesta reunió d'ells dos era una sorpresa per les oques grasses, no per l'Aitana. L'Aitana ja estava d'acord amb la gent que portava aquestes reunions i havien parlat de fer-los cantar junts. Però oques grasses no ho sabien, es pensaven que eren convidats amb aquest event i prou. I llavors hi havia hagut un document a Netflix, jo no l'he vist aquest, que apareixia cantant a ple pulmó i de forma espontània, sense música, el tema La gent que estimo, que això és d'Oques Grasses. I Oques Grasses van manifestar el desig de cantar amb ella. I el públic, es veu que també ho demanava, que per favor, que allò s'havia fet viral i que era molt important i que tenien que cantar. I sí, sí, doncs va succeir així. Tot de cop, i en secret, va pujar a l'escenari Oques Grasses. I van cantar junts. Bé, 40.000 persones cantant junts i a cor. Se sabien la lletra, se sabien tot. Tot el públic va acompanyar els dos cantants.